A mig matí. Doncs a mig matí encetem de cine amb Antonio Barrero. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Antonio?
Bé, bé, ara ja em sento.
Com va l'estiu? Et sents bé?
Sí.
L'estiu... T'escoltes i et sents.
Sí. L'estiu molt bé, molt bé.
I tant.
Animat. L'estiu, l'estiu tota cuca viu.
Això diuen, això diuen. Doncs, Antonio, avui de què parlarem, concretament?
Doncs avui, més que parlar, sentirem. Sentirem les bandes sonores d'un dels compositors més importants de la història del cinema, que és Ennio Morricone.
Perfecte. Parla'ns una mica sobre ell, no?
Sí, anava a dir que Ennio Morricone, juntament amb el John Williams, del que ja vam estar sentint un altre dia les seves bandes sonores, això, tant un com l'altre, per mi són els dos millors compositors de bandes sonores de la història del cinema, evidentment n'hi ha molts més, però aquests són els més populars, perquè les seves bandes sonores han arribat i han transcendit els temps i els països i els cinemes i les nacionalitats. I l'Ennio Morricone, a més, bueno, potser és més proper perquè d'entrada aquest és italià, és concretament de Roma, i fa una música molt característica, molt, molt específica, i bueno, val la pena que li dediquem aquest programa.
I tant que sí.
Doncs, com deia, Ennio Morricone va néixer a Roma l'any 1928, el 1928, i va morir-hi el 2020. És el compositor italià considerat com un dels més grans autors de música, i ja ho he dit, de cinema de tots els temps. Va compondre la banda sonora entre sèries i pel·lícules d'unes 500, de fet, unes 500 bandes sonores, i va estar treballant fins al final abans de morir. Són moltes, moltes, moltíssimes.
Moltes, sí.
La seva producció, evidentment tota és cinematogràfica, tot i que darrerament composava també moltes sèries, és vasta i extremadament heterogènia, és a dir, no hi ha un cànon o una fórmula, és molt heterogènia perquè ho toca tot. Toca tot tipus de bandes, de possibilitats, de melodies, i s'atreveix amb tot. I, evidentment, a l'atrevir-se amb tot i ser tan heterogeni, ha estat sempre un centre d'admiració, objecte d'amor, i d'altra banda de gent que l'odia, que troba que la seva música no és precisament de les més bones. Així com en John Williams hi ha com una unanimitat a nivell de crítica, amb el Ennio Morricone hi ha gent que li agrada, la majoria, i un tant percent de crítics que no la troba tan bona. Al febrer de l'any 2007, després de rebre 6 nominacions sense guanyar el premi, doncs el 2017 va guanyar l'Oscar honorífic de l'Acadèmia de Hollywood com a homenatge a la seva llarga trajectòria, que de fet havia estat nominat això 6 vegades i no li havien donat, i curiosament ja el 2016 el va rebre per la banda sonora de la pel·lícula Els odiosos 8 del Quentin Tarantino. Però diríem que l'Acadèmia va tardar molt a donar-lo.
Sí, no?
Ennio Morricone és considerat, amb raó, un dels compositors cinematogràfics més grans del món. Una llegenda, l'obra del qual ha anat molt més enllà dels paisatges desèrtics cremats d'Almeria, on va rodar per un grapat de dòlars, i les tumultuoses aigües de les cascades d'Iguazú de l'Argentina a la pel·lícula La missió. I vaig d'un extrem a l'altre perquè les bandes sonores d'una i l'altra estan en segments oposats totalment. Però doncs això... ho ha travessat tot, deserts, cascades, aigües, tot tipus de paisatges i de pel·lícules. És un compositor molt buscat, va estar molt buscat pels cineastes d'arreu del món per la seva versatilitat i productivitat inigualables. Les obres sonores innovadores de Morricone i la gamma veritablement exhaustiva d'estils musicals emprats ha complementat pràcticament tots els gèneres de pel·lícules imaginables que hi ha. Val a dir que avui jo n'he triat 10,
sí,
que va composar músiques per moltíssima gent, i entre altres, que això hi ha molta gent que no ho sap, va composar la banda sonora original de la pel·lícula Atame, del Pedro Almodóvar, a l'any 1989. Va ser una col·laboració concreta, específica, que l'Almodóvar, sí, li va demanar. Li va costar molt, perquè bueno, es veu que no estava massa a gust ni còmode amb el guió de la pel·lícula, però finalment la va fer. Avui no la sentirem, perquè he triat altres que són potser més reconegudes. Doncs bé, entre totes les que va compondre, que com dic són més de 500, un bon grapet d'elles s'han guanyat el títol de llegendàries i imprescindibles. possibles. Anem a escoltar, si us sembla, i comentar les que podrien ser, per mi, les seves 10 millors composicions.
Molt bé.
Si més no, les més reconegudes.
I de la primera no cal ni presentació, diria jo, eh?
Molt bé.
A més, és molt significativa, no? Aquesta,
molt, molt.
Per un grapat de dòlars.
Molt bé. La pel·lícula del Sergio Leone de l'any 1964.
Déu-n'hi-do, eh? Ha plogut.
Ha plogut, sí.
Ha plogut, eh?
Doncs bé, ja és impossible dissociar el nom de Morricone dels sons de l'espagueti western. D'alguna manera, ell va forjar aquest particular univers sonor recorrent a fórmules molt originals, innovadores i fins i tot, m'atreviria a dir, que teatrals.
Sí.
La música que va compondre per aquest llargmetratge de l'any 1964 ha estat sovint considerada com una mena de cànon original imitat una vegada i una altra per ell mateix i per altres músics. Veritablement, Morricone va aconseguir recrear els sons del Far West a partir de les opcions que ofereix una orquestra simfònica a l'ús, i amb això realment va crear escola. La primera part de l'anomenada trilogia del dòlar, la trilogia del dòlar és aquesta pel·lícula per un grapat de dòlars, la que vindria després, el bo, el lleig i el dolent, i la tercera, fins que arriba la seva hora. No és que siguin pel·lícules que continuïn i que siguin una saga en absolut, totes tenen entitat per si mateixes, però sí que d'alguna forma l'estat tot rodat és bastant cronològicament una darrere l'altra i tractar el mateix tema i d'alguna manera, bueno, se l'ha anomenat a nivell dels crítics la trilogia del dòlar. Doncs bé, aquesta primera part fou, a la vegada, la primera col·laboració de Morricone amb Sergio Leone, que com ell també era italià i també era romà. I, de fet, va marcar un abans i un després en la trajectòria del músic, aquesta col·laboració. Van col·laborar junts en 6 ocasions.
Déu-n'hi-do, eh? Mira que les pel·lícules western tenen un munt de seguidors encara, eh?
Sí. Sí, sí, i aquesta és del Sergio Leone, moltíssim.
Increïble, sí.
Estan contínuament, sobretot en les televisions públiques, la U i Antena 3 i tal, aquestes pel·lícules fins i tot tenen el seu espai específic. I això, l'Espagueti Western va marcar una època, i encara ara.
Sí, jo crec que encara ara, Que encara ara, sí. Vinga, i aquesta?
Poca broma. Sí, estem sentint la banda sonora de El bo, el lleig i el dolent, que segurament en català no ens sona massa, és El bueno, el feo i el malo.
Sí, sí.
Hem de ser, bueno, jo em vull regir per la normativa lingüística, però la pel·lícula era El bueno, el feo i el malo. Doncs és pel·lícula la segona d'aquesta trilogia del dòlar, de l'any 1966, 2 anys després de la primera, també del Sergio Leone. I en la línia amb la banda sonora del primer treball, la música de Morricone per al bo, el lleig i el dolent és segurament la més memorable i glosada de totes les seves bandes sonores i una de les més grans fites musicals de la història del cinema i concretament de l'espagueti western. És una música experimental i inesperada, gairebé radical en alguns dels seus plantejaments. Una banda sonora que barreja xiulets, trets, veus i fins i tot udols de llop amb instruments com ara l'ocarina, la flauta o la guitarra elèctrica. La creació que fa per al mític duel final de la pel·lícula segueix sorprenent perquè allà hi barreja les guitarres elèctriques, cors de veus diferents, harmòniques, campanes, arpes i un llarg etcètera de... Fins i tot no són instruments. Resumint, va fer una música inigualable.
Doncs sí, és veritat.
Go!
però com deies, Antoni, una mica teatral.
Sí, sí, una mica teatral, efectivament.
Et dona aquesta sensació, no?
És cert, sí.
Que sembla, dius, és una broma o...?
Sí, una mica... M'estàs prenent el pèl amb aquesta música?
Sí, 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 sí.
Però realment va associat a la pel·lícula, és a dir, quan la veus està integradíssima la música i finalment no es pot dissociar aquestes pel·lícules de la seva banda.
No, evidentment que no, evidentment que no. Doncs continuem ara fins que arriba la seva hora.
El director Sergio Leone va donar tanta importància a la música d'aquest western que li va demanar a Morricone que l'escrivís abans de començar a rodar la pel·lícula. Evidentment, ja s'havia generat una confiança entre ells i li va demanar això, que escrivís la música abans de començar el rodatge de la pel·lícula. Amb quatre temes principals, quatre, basats en els personatges més importants del guió, el músic va aconseguir crear una banda sonora especialment sòlida i allunyada dels tòpics del gènere i on la lírica, la comèdia, el teatre que dèiem abans, i la nostàlgia són sentiments que arriben a l'espectador a través de les melodies. A la memòria auditiva perdura des de llavors aquella harmònica que vaticinava el desafiament final a mort protagonitzat per un Henry Fonda que des d'aquell moment es va convertir en una llegenda del western.
I tant. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquesta també, que és el més tranquil·leta,
És un altre tema, i això.
Deixem els westerns a banda, ja.
Deixem els westerns, de moment. No,
de moment.
No hem acabat.
Ah, tornarem, és veritat. Doncs estem escoltant la banda sonora de Novecento.
Molt bé, Novecento, del realitzador Bernardo Bertolucci, l'any 1976. Recordeu que Bertolucci també és un director amb una àmplia trajectòria, des de l'Último Tango en París fins a L'Últim Emperador. És un director encara en actiu, increïble, també d'origen italià. Doncs bé, estem sentint un preciós himne en honor al proletariat italià. Això és el que Morricone va crear amb la seva banda sonora de Novecento, un llargmetratge mític, com diem, del Bernardo Bertolucci. 4 hores de durada.
Déu-n'hi-do.
I, sens dubte, és un relat èpic i únic de la història social i política de la Itàlia del segle XX. El compositor va recórrer aquí algunes cançons d'arrel popular, com Estate 1908 o Romanza, que és el que estem sentint. És a dir, es va inspirar en unes cançons d'arrel popular i a partir d'aquí va crear aquests himnes, que és aquesta romanza que ara estem sentint, per crear una banda sonora que apel·la amb força als nostres ideals, almenys els meus. Jo aquesta pel·lícula em va marcar un abans i un després perquè vaig veure, com mai, el reflex del proletariat i el tractament que feia de la gent humil i de la classe treballadora amb una revolució a Itàlia. És a dir, és un recorregut, de fet, històric, no és un moment concret, és tot una trajectòria a través de la visió que tenia ell del proletariat. I va fer per mi una pel·lícula increïble, el Bertolucci, i la banda sonora del Morricone la va acompanyar. Com a anècdota, Morricone sempre va lamentar no haver compost la banda sonora d'una altra de les grans pel·lícules de la filmografia de Bernardo Bertolucci. Sempre ho ha dit, que li hagués agradat molt fer la música de L'últim emperador. Però en aquell cas, pel que fos, evidentment la feina li van encarregar un altre músic japonès també boníssim, que és el Riki Sakamoto. I va crear també una banda sonora increïble. És un altre també dels clàssics. En aquest cas, a l'altre costat del món.
Doncs continuem escoltant Ennio Morricone, en aquest cas, Dies de cel.
Molt bé. Va ser en l'òrbita de directors com Malick, Terence Malick, que és el director d'aquesta pel·lícula de l'any 1978, Dies de cel, com tu molt bé has dit, Dies del cel. Doncs va ser en l'òrbita de directors com aquest on Ennio Morricone va demostrar la seva habilitat per adaptar el seu estil musical a un cinema molt més independent. I així va ser com va contribuir a crear l'atmosfera bucòlica i poètica d'aquest film amb una banda sonora original de gran bellesa que li va valer la seva primera nominació a l'Oscar. Gran part de l'èxit de la fama de Terence Malick, el director, com a director, té una filmografia importantíssima. Terence Malick és el que després va fer una de les pel·lícules també de més renom seu, que és L'àrbol de la vida. Doncs amb aquesta pel·lícula és a partir d'ella, i en particular de la música que li va fer el compositor Ennio Morricone i també de la fotografia particular, concreta, bellíssima, de l'espanyol Néstor Almendros, que aquesta pel·lícula va passar a ser una de les icones i les referències del cinema independent. És sobretot a la música on rau la incommensurable bellesa formal i la càrrega emocional aclaparadora de la història de tres joves que, fugint de la misèria del Chicago del 1916, es fan passar per germans per ser utilitzats com a treballadors en un ranxo.
També increïble, aquesta banda sonora.
Preciosa.
És una passada, és una passada. Doncs ara continuarem amb Hi havia una vegada a Amèrica.
Preciós, aquest foxtrot.
Sí.
Hi havia una vegada a Amèrica, torna a ser pel·lícula del Sergio Leone, en aquesta ocasió, l'any 1984. Considerada per la crítica com una obra mestra, és una d'aquelles pel·lícules que, inexplicablement, no va obtenir un Oscar per Morricone, malgrat la seva notable capacitat per recrear diferents èpoques, ambients, tons i estats d'ànim.
De vegades hi ha coses que no s'entenen, no?
No s'entenen, sí. I aquesta, bueno, tothom ho va dir,
Sí, és a dir, sí.
Tothom esperava perquè va fer una composició increïble on ho va tocar tot a nivell musical. La pel·lícula oscil·la entre el seu to principal de thriller i altres moments més desenfadats i populars, com aquest que estem sentint, i on Morricone es va passejar com un autèntic mestre, integrant fins i tot un tema tan conegut com Poppy amb una consistència aclaparadora, o fins i tot va fer-hi entrar el Yesterday dels Beatles, perquè la pel·lícula té una trajectòria al llarg del temps important, i va fer entrar el Yesterday dels Beatles, adaptat per ell.
Sí.
Recordem que Hi havia una vegada Amèrica, és una història d'amistat i màfia als suburbis de Manhattan i que va estar protagonitzada per l'incommensurable actor Robert De Niro.
Doncs escoltarem ara La missió.
La missió és una pel·lícula del Roland Joffé de l'any 1986 que va tenir un rodatge espectacular per les imatges, perquè els paratges naturals són indescriptibles i una música, com estem sentint, inoblidable, que no obstant això no li va valer encara l'esperat Oscar a Morricone. Va ser Herbie Hancock qui es va endur l'estatueta pel seu treball a la pel·lícula Als voltants de la mitjanit. Morricone va signar aquí una obra aclaparadora i realment llegendària, combinant cors vocals litúrgics amb percussió autòctona, d'una manera natural i innovadora. Les ressonàncies són infinites, des de la música barroca fins al folklore local. L'oboè de Gabriel, la que estem sentint ara, és una d'aquelles troballes que van fer únic a Morricone, una banda sonora complexa i extremadament elaborada que encara avui posa la pell de gallina cada vegada que tornem a veure aquesta genial història de missioners, jesuïtes i indis guaranís a les catarates d'Iguazú.
Doncs ara continuarem amb un clàssic també, no? Els Intocables.
M'encanta la peça aquesta de la missió.
David Ness.
Doncs sí, Els Intocables d'Eliot Ness, pel·lícula de 1987 del Brian De Palma, un dels directors també importants de la filmografia mundial. La pel·lícula li va valer a Sean Connery el seu únic Oscar i va estar envoltat d'un repartiment de primer nivell i protagonitzada per, a més, Robert De Niro, Kevin Costner i Andy Garcia. Una pel·lícula de gàngsters signada per, com hem dit, Brian De Palma, amb l'alè èpic inconfusible de la música de Morricone, que resumeix com pocs, en un grapat de notes, la lluita entre el poder i la corrupció, enmig de la llei seca de Chicago. Si la sentim i prenem atenció, segurament ens recordarà una mica el John Williams i la música que Williams va composar sobretot pels superherois. I, de fet, una mica s'hi assembla. I va crear una banda sonora que no és habitual amb ell, però que evidentment és magnífica, una memorable banda composta per aportar el to èpic necessari que necessitava el treball dels protagonistes, que estan tots genials. Una banda sonora molt variada i amb diferents estils per una pel·lícula de gàngsters que li va valer a Morricone una nova nominació a l'Oscar, però que es va quedar...
En nominació.
Nominació.
Anem a una altra pel·lícula.
Vinga.
Cinema Paradiso, no?
Cinema Paradiso és una pel·lícula de l'any 1988, del Giuseppe Tornatore. És una de les pel·lícules més boniques i emotives de l'últim terç del segle XX, amb el petit Totò, si el recordem, aquest noi entranyable, tancant el cercle de la seva pròpia biografia al voltant del cinema en una experiència amb la qual és impossible no identificar-se o no vibrar d'emoció. Morricone va saber evocar com ningú l'alè d'aquell petit poble sicilià soterrat en la misèria de la Segona Guerra Mundial. També la innocència del petit protagonista i la màgia del cinema. La nostàlgia i el plor al costat del somriure, inevitablement. Tot en un tema senzill per a cordes i flautes que és difícil d'oblidar.
I tant. I anem amb la darrera pel·lícula que has escollit, Els odiosos 8.
Els odiosos 8. Els odiosos 8 és pel·lícula del Quentin Tarantino del 2015, de la que ja n'hem parlat quan vam dedicar-li el monogràfic al Tarantino. Aquí, deia per això al principi que tornaríem a arribar al western. Mm-hmm. Estem davant d'un western. Mm-hmm. És un dels últims treballs de Morricone per Hollywood i amb el que, amb retard, per fi, va rebre l'Oscar a la millor banda sonora després que l'estatueta honorífica li donessin l'any 2007.
Ja tocava, eh?
Ja tocava.
I vols dir que és la millor banda sonora?
No. Està molt bé, però no és la que mereixia l'Oscar, en qualsevol cas, ni hi havia altres que se la mereixia abans. En aquesta pel·lícula, Tarantino fa l'ullet als vells westerns amb els quals Morricone havia estat familiaritzat en els seus inicis. El cert és que des de Dos espavilats a l'oest, de l'any 81, el compositor italià no havia tornat a treballar en aquest gènere. També va ser el retorn de Morricone a les principals produccions americanes des de la seva col·laboració al 2002 amb El joc de Ripley. Tarantino va viatjar fins a Roma amb el guió en italià de la pel·lícula per intentar convèncer-lo. De fet, no li va costar massa. Uh-huh. Quina condició li va posar Morricone? Doncs li va dir, d'acord, però no et pensis que et faré una música a l'estil del grapat de dòlars. Et faré una cosa ben diferent i que no, fins llavors no l'he fet encara. I per tant vull experimentar també. I de fet és això, és una música evidentment que evoca el western, però amb, un altre tipus de registres. I va aconseguir fer una pel·lícula, una música increïble, que la pel·lícula també és heavy, la pel·lícula dels odiosos 8 del Tarantino, de la marinera. Als seus 87 anys, aquesta banda sonora també és una banda sonora, de fet, si la sentíssim tota, veuríem. No és tan teatral com gamberra, és gamberra i paròdica, perquè està parodiant també, com ho fa la pel·lícula, els vells westerns dels inicis. I també li va valer, a part de l'Oscar, va guanyar el Globus d'Or a la millor banda sonora.
Molt bé, no?
Molt bé, sí.
i que el que comentaves, escoltes les bandes sonores i penses que aquesta potser no és la millor que...
No seria la millor, que ja et dic, és molt difícil triar-ne una, però sí.
Sí, sí, sí.
Molt bé, per acabar, deixeu-me que faci una mica una reflexió. Sí. Perquè és inevitable, en un exercici oníric de frivolitat atea, imaginar el més enllà d'Ennio Morricone, fa 2 anys que va morir, doncs imaginar-nos aquest més enllà del Morricone dins d'aquell cinema en què Salvatore, el petit Salvatore, plorava en veure el muntatge que el seu anhelat Alfredo havia guardat amb tots els petons i escenes romàntiques que el capellà del poble havia estat censurant i tallant durant la seva infantesa. Estem parlant de Cinema Paradiso. Sols que en aquella sala d'un cinema de Roma, en comptes d'un director de cinema assetjat per la nostàlgia, veuríem un compositor darrere d'unes enormes ulleres de pasta negra, assegut en una butaca i escoltant, emocionat, una darrere l'altra, les bandes sonores de la seva vida i composades per ell mateix. I és inevitable imaginar com hauria estat l'escena final de Cinema Paradiso sense la música d'Ennio Morricone, o com hauríem concebut el cementiri de Sad Hill sense aquells acords que van apuntalar el duel final entre Clint Eastwood, Eli Wallach i Lee Van Cleef, perquè hi ha pel·lícules que no serien iguals sense les seves bandes sonores. I el llegat immortal de Morricone s'erigeix com un dels millors exponents del poder catalitzador de la música al cinema.
És que costa molt d'imaginar una pel·lícula sense banda sonora, no?
Impossible.
És que no...
I després sentir això que hem sentit, encara menys.
Encara menys, encara menys.
Encara menys,
encara menys, sí. Doncs molt bé, ho deixem aquí, Antonio.
Molt bé, ho deixem aquí. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, que vagi bé. Gràcies.
Gràcies a tu, adéu.